Israel commemora un any dels atacs de Hamas en plena ofensiva contra Gaza i contra el Líban. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Avui, 7 d'octubre, fa un any dels atacs de Hamas al nord d'Israel que van deixar 1.200 víctimes i que van ser el detonant per tal que Israel recomencés una guerra brutal a Gaza, que ja té fronts del conflicte oberts també a tot el Pròxim Orient, Sara Riera.
A aquestes alçades, les xifres d'assassinats són esgarrifoses, 42.000 persones mortes a la franja de Gaza i gairebé la totalitat de la població desplaçada i 2.000 persones més mortes al Líban. Des del 7 d'octubre de l'any passat, al front de Cisjordània també hi han mort més de 700 persones.
I avui Israel commemora mentre continua atacant Jerusalem. Roser Oliver Olivella.
Sí, Israel ha atacat amb intensitat per tota la franja. Diu que l'objectiu és frustrar amenaces immediates. Tot i això, Hamas ha aconseguit llançar diversos coets. 5 d'ells anaven dirigits cap a l'àrea de Tel Aviv, on dues dones han resultat ferides lleus per l'impacte de la metralla.
I mentrestant, el Líban tem, a curt termini, ser una rèplica del que estem veient a Gaza.
Els centres d'acollida Beirut no donen l'abast per rebre refugiats del sud del país i els problemes de salubritat creixen. Nit rere nit, Israel bombardeja aquest país i també algun dia en plena llum del sol. Avui ja hi ha hagut fortes explosions en zones xiïtes de Beirut.
Arran d'aquest justament de la violència d'Israel, durant aquests últims 12 mesos s'han disparat els atacs antisemites en països com ara França o Alemanya. Concretament, a Alemanya estem parlant del doble de crims de fa un any. Berlín, Oriol Serra.
Doncs sí, l'últim any s'han registrat més de 8.000 crims relacionats amb el conflicte al Pròxim Orient a Alemanya. D'aquests, gairebé la meitat són crims antisemites, la majoria atacs contra interessos jueus o vinculats a la propaganda i als missatges d'odi contra aquesta comunitat religiosa.
I a Catalunya, la cita prèvia deixarà de ser obligatòria per fer qualsevol tràmit als ajuntaments, a les diputacions o a la mateixa Generalitat. El govern l'eliminarà per llei dins d'un pla de transformació de l'administració que ja ha començat a elaborar. Què en sabem de detalls, Barcelona, Mireia Sala?
Doncs que el govern farà una norma amb rang de llei perquè no calgui obligatòriament cita prèvia per fer tràmits amb l'administració, no només amb la Generalitat, sinó també amb les administracions locals. El pla també inclou crear 2.000 places de pràctica remunerades a la Generalitat amb l'objectiu d'atraure talent jove i que pugui haver-hi relleu generacional. S'hi destinaran 40 milions d'euros.
Això mentre el president Salvador Illa encararà demà el seu primer debat de política general. Sabem en què el vol centrar, Barcelona, Núria Oriol?
Sí, bon dia. El president afrontarà el seu primer debat de política general posant els serveis públics al centre i desplegarà un anunci en matèria d'habitatge i també té previst abordar la carpeta de la legislatura, el finançament singular fiscalitzat per totes bandes. Finançament i habitatge, puntals als acords d'investidura amb Esquerra i els Comuns, discurs doncs que buscarà en gran part reforçar el suport dels dos partits que han permès que sigui president, ara amb la mirada posada als nous pressupostos.
I encara sobre els serveis públics, la primera setmana del pla alternatiu de Renfe pel tall de la via entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders deixa usuaris i alcaldes amoïnats pels retards i pels desajustos d'aquest servei. Hi ha alguna solució a la vista, Tarragona, Manel Sastre?
Sí, s'ho estan mirant, però encara no saben ni com ni quan s'aplicarà. El repte és complir els 15 minuts de més promesos per als viatges cap a Barcelona, perquè ara, en el millor dels casos, són 30 o 40 minuts més. Els usuaris també demanen més coordinació, Sant Vicenç, entre busos i trens, per no sobresaturar els rodalies i perjudicar de pas els usuaris del Baix Penedès.
I atenció a aquesta dada. No hi havia hagut mai tantes persones com ara ateses als centres de salut per consum de cànnabis. Des de abans de la pandèmia, hi ha hagut un increment del 25%, segons que ha avançat el Departament de Salut al matí de Catalunya Ràdio.
L'Albert té 22 anys i és una d'aquestes persones que han necessitat rehabilitar-se. Va començar fumant els caps de setmana i fa 2 anys va tenir un brot psicòtic.
Notava com mirades que anaven cap a mi, bromes que, o comentaris que potser no anaven cap a mi, però jo els vaig assumir com que estaven dirigits cap a mi. I tot això va ser més aviat fruit de la meva imaginació que del que realment va passar.
I en temps de cultura assistirem a la trobada internacional de biblioteques 2024, que des d'avui reuneix més de 600 professionals de les biblioteques d'arreu de tot el món a Barcelona. Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça ha donat avui més dades de la tornada al Camp Nou. Tenim dia exacte per la reobertura del nou Camp Nou?
No, ni dia, ni setmana, ni mes. Vaja. Tot i que fa uns dies la Junta va comunicar que el retorn seria a la segona volta, a partir del febrer. Avui la vicepresidenta del Barça, Maria Elena Fora, ha insistit que ells ho tindran tot a punt per tornar al desembre i que ja dependrà de l'Ajuntament de Barcelona. Les úniques xifres concretes que han donat ha estat d'aforament de 62.000 aficionats en aquesta primera fase de retorn i dels preus dels abonaments. El Ramon Salmurri ens en donarà més detalls, a banda també de repassar les victòries dels tres catalans de primera aquest cap de setmana.
de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, ara mateix sense complicacions destacables. El transport públic es retarda d'uns 30 minuts als trens regionals del corredor sud, R13, 14, 15, 16 i 17, per les obres que tallen la circulació entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. El tramvia de Barcelona alterades les freqüències de pas a les línies T5 i T6 del tram Besòs.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Mantenim la previsió de pluges per aquesta nit?
Sí, en principi han d'arribar amb puntualitat, sembla. Durant la tarda vespre ens visitaran des de l'oest, des de l'Aragó, aniran entrant d'oest a est. De moment dèbils aquesta tarda, però ja podrien ser moderades cap a la Ribagorça, extrem sud de l'Aran, Vallfosca, entorn del Parc Nacional d'Aigüestortes. En aquests sectors, durant la nit i matinada, continuarà plovent amb ganes, després ja no, desapareixerà completament i es poden superar àmpliament els 50 litres per metre quadrat. Pot ploure de forma moderada també a molts sectors de la meitat oest de Catalunya i al voltant de la Costa Brava seria l'àrea amb menys precipitació prevista. Els propers dies ja no esperem noves pertorbacions amb una temperatura que l'interior i Pirineu baixarà. La costa trigarà dos dies.
Molt bé, doncs demà passarem balanç aquesta les pluges de la nit. Fins ara, Francesc.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Israel recorda un any després les 1.200 víctimes de la matança de Hamas el 7 d'octubre de l'any passat. Es fan homenatges i cerimònies a diversos llocs del país. Coincidint amb els recordatoris, Hamas ha llançat diversos coets cap al centre d'Israel que han deixat dos ferits a prop de Tel Aviv. Un any després, la resposta militar israeliana sobre la franja ha deixat gairebé 42.000 morts i més de 97.000 ferits, i un conflicte obert a tot el Pròxim Orient. L'homenatge més destacat a les víctimes del 7 d'octubre s'ha fet aquest matí a Reim, a tocar de la Franja de Gaza, on es van matar prop de 400 persones durant el Festival de Música Nova. Corresponsal a Jerusalem, Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. Ha estat la cerimònia més emotiva. Centenars de persones s'han reunit a les 6:29 als terrenys on avui fa un any s'estava fent el Festival de Música Nova. L'acte ha començat amb la cançó que estava sonant en el moment en què, de sobte, tot es va interrompre. Tot seguit, un sentit minut de silenci en homenatge a les prop de 400 víctimes mortals i els 44 segrestats que hi va haver entre els assistents al festival. Les fotos de tots ells estan plantades una al costat de l'altra en el lloc dels fets. Entre els assistents a la cerimònia, molts familiars de les víctimes, com la Nat, a qui Hamas va assassinar el seu fill.
Avui, per mi, és una forma de passar pàgina. Tenia por de venir aquí, però vaig pensar que si no venia, seria una victòria per a Hamas.
The Hamas will win.
O el Doron, que va perdre la seva filla, Karin.
Cada dia és dur. El dolor no disminueix. Cada cop es fa més fort.
El president d'Israel, Isaac Herzog, també ha assistit a la cerimònia i ha demanat més suport a Israel.
El món ha de donar-se'n i comprendre que per canviar el curs de la història i portar pau i un futur millor a la regió, ha de donar suport a Israel en la batalla contra els seus enemics. Estem lliurant la batalla del món lliure.
Durant el dia d'avui es faran actes per tot el país en record de les 1.200 persones assassinades i les 250 segrestades durant l'atac de Hamas.
L'ampliació del conflicte al Líban no s'ha traduït en menys violència a Gaza o a Cisjordània, on la població encara al segon any d'ofensiva israeliana amb poques esperances que s'acabi, Eva Pineda.
L'alto el foc temporal del novembre és l'únic respir que Israel ha donat en un any als palestins de Gaza. La campanya militar ha passat per sobre de tots els intents de mediació. Avui mateix ha bombardejat un hospital al centre de la franja. Els habitants senten que el món es va aturar avui fa un any. Naji Sharhan és coordinador dels municipis del nord de Gaza.
La Franja de Gaza ha estat sotmesa a una devastació total en aquesta guerra sense precedents, una guerra global, una guerra genocida executada per l'ocupant israelià durant 12 mesos, una guerra que encara continua i que ha destruït al voltant del 70% del territori.
Nabel Abu al-Fahim viu al camp de refugiats de Jabalia, prop de la frontera d'Israel.
La meva dona, les meues filles i els meus fills els han assassinat. Un està desaparegut. Dos míssils van destruir casa nostra. En total, tenim al voltant de 30 màrtirs a la família.
Avui fa un any Israel també intensificava el setge a la Cisjordània ocupada. Més de 700 palestins han mort en incursions de l'exèrcit o linxats per colons jueus. Mohamed Khatib, líder del Comitè de Coordinació de la Lluita Popular als Territoris Ocupats, aposta per la resistència no violenta. Declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Quan ells venen a tallar les nostres oliveres, nosaltres ens hi encadenem. Provem de defensar així els nostres mitjans de subsistència, amb els nostres cossos. Aleshores, l'exèrcit ha de decidir si utilitza la violència, i si ho fa, el missatge és molt clar, i això ens permet mostrar la realitat.
Però en aquest primer aniversari dels atacs de Hamas, Hezbollah ha tornat a bombardejar el nord d'Israel i ha promès que continuarà lluitant contra l'invasor. L'exèrcit d'Israel ha anunciat l'enviament d'una tercera divisió a la frontera per reforçar les dues que ja operen al sud del Líban.
En un comunicat amb motiu del 7 d'octubre, la milícia pro-iraniana qualifica Israel de càncer que cal eliminar i assegura que no es dona per vençuda, tot i admetre que n'està pagant un preu molt alt. El sentiment de ràbia i d'injustícia s'estén entre la població libanesa desplaçada pels combats.
Mai m'hauria pensat que arribaríem aquí. Israel ja té les mans a Palestina. Per què havien de venir aquí també? Això és la guerra. Què he de fer? Ens l'han imposat.
La qüestió no és quan durarà la guerra, la qüestió és trobar-hi una solució. Hauríem d'haver tingut un 7 d'octubre molt abans. Com es podia continuar vivint en la humiliació i en la desgràcia? O vivim bé o en cap cas viurem humiliats. O sigui que aprovem el 7 d'octubre.
Els centres d'acollida de Beirut no donen l'abast per acollir els refugiats del sud i més amb l'amenaça israeliana que avui ha tornat a bombardejar la capital libanesa i el resta del país. Hezbollah també ha llançat aquest matí dues salves de 15 míssils cadascuna, una contra el port de Haifa i l'altra contra Tiberias, al nord de Galilea. La majoria els han interceptat.
I coincidint amb aquest aniversari de l'atac de Hamas a Israel, el govern d'Alemanya alerta que els crims antisemites s'han multiplicat per dos durant l'últim any en aquest país, en Alemanya. Berlín, Oriol Serra.
Bon dia. Tot i que la tendència ja hi era els últims anys, els últims 12 mesos, el nombre de crims de caire antisemita registrats a Alemanya és dues vegades superior al de l'any anterior, superant els 3.400 casos. Val a dir que la majoria dels crims no han comportat violència física, però sí danys materials, amenaces i missatges d'odi. La comunitat jueva a ciutats com Berlín denuncia que se sent amenaçada, especialment d'ençà de la radicalització del conflicte entre Israel i Palestina després de la massacre perpetrada per Hamas i la resposta militar israeliana. Aquesta matinada, alguns grups de jueus berlinesos han fet els primers actes en record de les víctimes de Hamas davant la porta de Brandenburg. Christoph Schulz-Hadbarth, resident a Kreuzberg, un districte berlinès amb un elevat percentatge de població musulmana, era un d'ells.
Soc aquí amb una bandera d'Israel, però poden estar segurs que no la duré quan torni cap a casa, a Kreuzberg, perquè no tinc intenció de suïcidar-me. Trobo terrible com s'ha encès l'antisemitisme.
El Ministeri de l'Interior alemany adverteix de la radicalització de les protestes pro-palestines coincidint amb l'aniversari dels atacs de Hamas. Algunes ciutats alemanyes han optat directament per prohibir-les.
D'aquí un minut serà un quart de tres de la tarda. A la segona hora del Catalunya Migdia aprofundirem en aquesta crisi oberta al Pròxim Orient, recordarem l'atac del 7 d'octubre de l'any passat i també ens preguntarem cap on pot anar aquest enfrontament. Ara, però, farem una pausa i després ens centrarem a Catalunya, on el govern anuncia la fi de la cita prèvia obligatòria. Ara expliquem els detalls.
Catalunya Migdia. Benvinguts a una altra dimensió de creuers amb Royal Caribbean i viatges al Corte Inglés. Navega a més de 250 destins i gaudeix dels seus vaixells que són un destí en si mateix. A bord inclouen escalada, surf, tobogans, pista de patinatge sobre gel i gastronomia de tot el món. Aprofita creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i aconsegueix el teu creuer Royal Caribbean amb fins a 600 euros de descompte i fins a un 60% d'estalvi en el segon passatger. Consulta'n les condicions.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra, radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. Obramat Pones, on compren els professionals. Obramat.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Catalunya migdia.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. En menys d'un any, qui vulgui fer gestions amb l'administració, per exemple, fer una denúncia als Mossos o anar al CAP, ja no haurà de demanar obligatòriament cita prèvia. És una de les mesures que ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, per modernitzar i per agilitzar l'atenció ciutadana als serveis públics. Barcelona, Mireia Sala.
Bon dia. El govern impulsarà una norma amb rang de llei perquè no calgui demanar cita prèvia per fer gestions a l'administració, ja sigui a la Generalitat o als ajuntaments, consells comarcals i diputacions, i es compromet a fer-ho en el termini de 9 mesos. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
És cert que el govern anterior, i ho reconec, va fer alguns passos rellevants pensant en el propi govern de la Generalitat. Jo el que els he anunciat és que volem fer una norma en rang de llei per assegurar que en qualsevol servei públic, sigui de la Generalitat o no de la Generalitat, a Catalunya s'ha de poder atendre sense cita prèvia en el nostre país.
Dalmau també ha anunciat que es destinaran 40 milions d'euros per crear 2.000 places de pràctica remunerades a la Generalitat destinades a joves universitaris o de centres de formació professional amb l'objectiu d'atraure talent jove i que pugui haver-hi relleu generacional. A més, es canviarà el sistema d'oposicions perquè sigui més fàcil, amb terminis més senzills, i el temari sigui més atractiu i menys memorístic.
Tot això mentre el president Salvador Illa encararà demà al Parlament el seu primer debat de política general. L'habitatge i el nou finançament seran els eixos de la seva intervenció en un debat que posarà a prova la relació amb els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Anem a la seu del PSC, Núria Oriol, bon dia.
Sí, bon dia. El president de la Generalitat afrontarà el seu primer debat de política general posant els serveis públics al centre i desplegarà un anunci en matèria d'habitatge i també té previst abordar la carpeta de la legislatura, el finançament singular, objecte de vigilància no només amb qui el va pactar Esquerra Republicana, sinó per part de tots els grups, amb repercussió inclosa també a Espanya per la revolta oberta per part de diverses comunitats autònomes. Hisenda pròpia habitatge, doncs, en el discurs, dos dels grans puntals dels acords d'investidura amb Esquerra i els Comuns. El president voldrà reforçar així els suports rebuts per si se li otorga ara també novament confiança amb la mirada posada als nous pressupostos per l'any que ve. De fet, el partit, el PSC, ultima la construcció de les seves propostes de resolució tenint en compte que el compliment dels pactes d'investidura són clau perquè el seu govern en minoria al Parlament pugui continuar avançant. Lluïsa Moreta, portaveu del PSC.
Que s'estructuren en tres grans paquets: la millora dels serveis públics, la lluita contra la desigualtat i la generació de prosperitat compartida, que estaran molt centrades en recollir els acords o quines són les prioritats que s'han definit als acords d'investidura.
El català també focalitzarà part del discurs del president Illa, que també guardarà espai per posicionar internacionalment el seu govern al costat de la pau i la solidaritat en uns dies d'escalada i d'expansió del conflicte al Pròxim Orient.
Això per part del PSC, del govern. En canvi, Junts vol aprofitar aquest debat de política general per erigir-se en l'alternativa al govern d'Illa. Esquerra i els Comuns posaran a prova els pactes d'investidura amb els socialistes, Jordi Corbalan.
Sí, avui al matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha carregat contra el silenci del president Salvador Illa davant afirmacions com la del socialista manxec García Page, per a qui la riquesa de Catalunya és de tots els espanyols.
García Page diu el que diu l'animalada aquella que està dient. On és el president de la Generalitat? No se'l sent. Escolti, què està fent d'administrador, de gestor?
Esquerra i els comuns posaran a prova els acords d'investidura amb el PSC en qüestions com el finançament singular i els lloguers de temporada i obligaran Junts a posicionar-se. Sentim la republicana Marta Vilalta i Joan Mena dels comuns.
Si Junts per Catalunya decideix votar en contra d'aquestes propostes de país, ho haurà d'explicar Junts per Catalunya.
Serà el primer examen important del govern Illa per demostrar la seva voluntat transformadora.
Esquerra i la CUP han anunciat propostes a favor del dret d'autodeterminació, encara que el sobiranisme ja no té majoria a la cambra.
Mentrestant, la primera setmana del pla alternatiu de Renfe pel tall de la via del tren entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders deixa usuaris i alcaldes amoïnats pels retards i pels desajustos del servei. Demanen actuacions urgents per millorar els temps del desplaçament i les connexions amb Barcelona. Renfe estudia com aplicar aquests ajustaments. Tarragona, Manel Sastre.
En una reunió de seguiment s'ha constatat que les durades dels trajectes són molt més llargues del previst i que calen millores en les connexions entre els busos i els trens. Daniel Pi, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, i Adrià Allo, de Dignitat a les Vies.
Hem tingut molts retards, hem tingut problemes a la part de línia que teòricament no està afectada i, per tant, tot plegat no dona peu a cap tipus d'optimisme.
No ens podem permetre a les nostres vides que traços com els que estem vivint aquesta setmana, que en molts casos superen els 30 minuts i després també el problema que hi ha de coordinació bus-tren a Sant Vicenç de Calders.
El director de Rodalies, Antonio Carmona, ja treballa en aquests reajustos, tant en la distribució d'autobusos com en els horaris dels regionals que es desvien per Valls.
Com afinar, com ajustar certes mesures per millorar l'oferta ferroviària i seguir amb un millor índex de puntualitat a les línies que circulen desviades via Valls.
Entre les demandes també hi ha que s'encaminin els usuaris a Sant Vicenç cap als regionals per no saturar els Rodalies i perjudicar els viatges al Baix Penedès. A Reus demanen busos bonificats directes a Barcelona, com s'ha fet a Tarragona, si no se solucionen els retards en els trens.
I els ajuntaments catalans exigeixen al govern espanyol que reformi el finançament local. Asseguren que la regulació creada fa dues dècades ha quedat obsoleta i es queixen que només poden augmentar els ingressos apujant impostos com ara el de béns immobles. Raül Flores.
El debat sobre el finançament dels municipis s'arrossega des de fa anys. De fet, el PSOE, Junts o Esquerra el portaven ja als seus programes electorals al Congrés i ara són els municipis els que també aixequen el dit. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, l'exconsellera Meritxell Budó, alerta de l'estat de les arques municipals des de Catalunya Ràdio.
Fa més de 20 anys, des del 2004, que no es revisa la llei de finançaments locals, la realitat de les ciutats s'ha transformat com la nit i el dia. Les obligacions que tenim als ajuntaments són completament diferents i això no es resol en poder tenir un cert petit relaxament del sostre d'espesa.
Budó avisa que els ajuntaments estan abocats a pujar impostos si volen acabar augmentant els seus ingressos.
Cada vegada hem d'acompanyar més famílies perquè no es quedin enrere. Estem fent front a moltíssima despesa que majoritàriament ha d'acabar sortint de la butxaca dels nostres ciutadans. Tenim els tipus impositius més alts de tot l'estat espanyol en l'impost de béns immobles.
Els governs locals denuncien també que se senten tutelats com si fossin menors d'edat, diuen, amb la llei d'estabilitat pressupostària.
I ara anem a València, perquè l'aplicació de l'anomenada Llei de Llibertat Educativa Valenciana està portant polèmica. La darrera, la convalidació dels títols de valencià que preveu l'article 16 d'aquesta llei. El govern de Carlos Mazón considera que posa fi a la imposició del valencià i és un incentiu. Per contra, les veus crítiques consideren que és un regal. València, Pepa Ferrer.
Més de 330.000 títols de B2 i C1 de valencià es podran convalidar gràcies a la polèmica Llei de Llibertat Educativa del PP i Vox. L'anunci del president Mazón ha generat crítiques a les xarxes. Carlos Mazón.
Para todos los que hayan cursado desde el año 2008-2009, sin excepción, sin pagar.
Els títols es convalidaran a tots els alumnes que hagin superat l'assignatura de valencià al batxillerat. Però el govern és un incentiu.
Como incentivo a la nostra llengua. Como el acabar con una etapa de imposición.
Per als docents, un regal que desprestigia la llengua. Alicia Martí és professora de didàctica de la llengua a la Universitat de València.
Li lleva prestigi a la llengua perquè ara, mentre l'anglès te l'has de traure amb esforç, el valencià té el regal. Ara mateix ens trobem en que el mínim d'un 25% de l'ensenyament en castellà. En canvi, no tenim ixe mínim en valencià.
El president assegura que els alumnes han acreditat el nivell. Els professors diuen que tenen evidències en contra i dubten que amb una sola assignatura es puga assolir aquest nivell.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Les xarxes socials decideixen què mengem? Com podem prevenir estafes a través del mòbil? Quin impacte té la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia?
De tot això i molt més en parlarem a la Gatosfera de Girona. Amb Ada Parellada, Arnau París, Cintet, Abraham Urriols, Mariola Dinarès.
Tots aquests noms i més a la Gatosfera de Girona, del 17 al 19 d'octubre.
L'entrada és lliure i gratuïta. Més informació a gatosfera.cat.
Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Arriben marques molt esperades com Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Per fi ho podem dir. Obrim la nova part el 10 d'octubre. Descobreix un nou Gran Jonquera. Ara, més gran que mai.
30 persones van morir en una mina al Berguedà.
L'accident més dramàtic de la mineria espanyola.
No es va investigar mai què va passar.
Jo era un ninot de goma, eh? Tot el meu cos va quedar desgarrat.
Tot el que quedava dintre la mina ja eren gent que es havien mort tots.
50 anys després, busquem respostes. Nits sense ficció. Grisú, la tragèdia de Fígols. Dimarts a la nit, a la plataforma 3Cat i a TV3.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts, 2 quarts. Segons que ha avançat el Departament de Salut al matí de Catalunya Ràdio, s'ha assolit un rècord de persones ateses als centres de salut mental per consum de cànnabis. Des d'abans de la pandèmia hi ha hagut un increment del 25%. Els experts adverteixen que circulen varietats de cànnabis molt potents, Miquel Jarque.
El cànnabis bàsicament té 2 components. El CBD, que és un psicoactiu amb propietats terapèutiques, i el THC, un psicotròpic que altera la percepció de la realitat. Actualment la marihuana està modificada genèticament perquè el component de THC sigui més elevat i pugi més. Jordi Rollo, psicòleg, director clínic d'Amalgama 7, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Les marihuanes està passant això. Quan avui estem parlant, jo volia dir-vos, de quina marihuana parlem? Parlem d'una White Widows, parlem d'una K-47, parlem d'una Critical. Per què? Perquè hi ha drogues que són un mica autímiques, un mica eufòriques. En canvi, n'hi ha d'altres que són psicodislèptiques i altres que gairebé ja són al·lucinògenes.
És per això que les consultes de salut mental s'han multiplicat. El 2018 van ser 3.700 els pacients atesos en diversos quadres mèdics. El 2023, 4.800. Un exemple d'això l'ha explicat l'Albert, de 22 anys, a Catalunya Ràdio. Ara és exconsumidor de cannabis, però fa 2 anys va tenir un brot psicòtic.
Notava com mirades que anaven cap a mi, bromes que, o comentaris que potser no anaven cap a mi, però jo els vaig assumir com que estaven dirigits cap a mi, i tot això va ser més aviat fruit de la meva imaginació que del que realment va passar.
Els experts subratllen que el consum de cànnabis no és l'únic causant d'un trastorn de salut mental i que també influeix la predisposició genètica, antecedents mèdics o l'estat emocional de la persona.
L'Institut Català de la Salut i l'Hospital de la Vall d'Hebron impulsen una formació per professionals sanitaris perquè a través del teatre puguin identificar i evitar situacions de violència obstètrica a l'atenció primària i hospitalària. Durant 2 anys, l'hospital ha rebut 20 casos, però són conscients que n'hi ha molts més que no es detecten. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Què és exactament la violència obstètrica?
Doncs qualsevol situació o pràctica inadequada en l'atenció de la salut sexual de la dona, sobretot durant l'embaràs i el part. La doctora Elena Carreras és la cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron, em poso un exemple.
Un tacte és un acte que és invasiu. O sigui, tu estàs posant els teus dits a dintre la vagina de la dona. Nosaltres ho tenim tan interioritzat, hem de fer el tacte per veure com va, que a vegades ens oblidem de demanar permís. Doncs no ens en podem oblidar.
L'obra teatral que es fa servir durant tota aquesta formació recrea casos reals de dones que han patit aquesta mena de violència relacionada durant l'embaràs, sobretot, i el part, i repta els professionals a detectar-los i corregir-los. La doctora Carreras creu que durant anys s'ha practicat una ginecologia molt paternal i que s'ha d'escoltar més les dones.
És que, clar, els professionals juguem a casa. O sigui, estem en el nostre entorn, ens sentim còmodes, tenim el coneixement, i a vegades fem coses de manera sistemàtica que nosaltres no valorem com que les estem fent malament, però que molesten a les dones. Doncs d'això es tracta, de que les dones ens diguin què és el que no fem bé i nosaltres tenir la valentia i la humilitat d'escoltar-ho i de canviar-ho.
La formació es vol estendre als 8 hospitals de l'ICS i dels centres d'atenció primària, de manera que es formarà uns 500 professionals.
I ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici contra un home acusat d'assassinar de manera cruel i lenta un matrimoni d'avis als quals havia estafat i robat. Segons l'escrit de la Fiscalia, en veure's descobert, va optar per cometre el doble crim fa 5 anys al barri de la Bordeta, de Barcelona. S'enfronta a presó permanent revisable. Audiència de Barcelona, Maria Núria Revella, bon dia.
Hola, bon dia. Van ser els veïns que setmanes després dels fets van avisar emergències per la pudor que sentien i es van localitzar les dues víctimes mortes al menjador de casa seva. La Fiscalia demana la pena màxima, com deies, presó permanent revisable, perquè considera que el crim lent i cruel va provocar un patiment innecessari a les víctimes. Descriu l'escrit que amb un objecte punxegut va matar a l'home a còpia de fer-li talls i clavar-li cops de peu, mentre la dona n'era testimoni, ja que tenia la mobilitat reduïda. Bona part del matí s'ha dedicat a la tria dels 11 membres del Tribunal Popular que s'ocupa del cas. Ara estem a les qüestions prèvies. La defensa de l'acusat demana la lliure absolució i que declari a les acaballes del judici.
Hem sentit 2:15. L'Agència Espacial Europea, l'ESA, té previst enlairar aquesta tarda la missió ERA dins del programa de defensa planetària de l'organització. Es tracta d'un projecte complementari del DART de la NASA, que ara fa 2 anys va aconseguir per primera vegada desviar la trajectòria d'un asteroide potencialment perillós. Purificació Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'objectiu és estudiar el resultat d'aquest impacte per protegir-nos millor de futurs riscos per la Terra.
Sí, arribarà un sistema de 2 asteroides que tenen una mida de 160 i més de 700 metres de diàmetre. I estudiar-los és bàsic per poder estar més preparats, com destaca Catalunya Ràdio Josep Maria Trigo, investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, que participa a la missió.
Pretén descobrir-nos 2 mons completament inusuals. Objectes de 150-160 metres. Estaríem parlant d'una destrucció a escala d'un país, d'una regió, fins i tot de tot Europa.
La missió, molt puntera a nivell tecnològic, compta amb important participació de l'Estat i també catalana, en aquest cas, sobretot des del punt de vista científic.
Des de Catalunya el que estem fent és participant a nivell d'investigació, tant en l'estudi i caracterització dels materials que formen la superfície de l'asteroide, en la part d'anàlisi multiespectral de la superfície.
La missió té un pressupost de més de 360 milions d'euros i té previst arribar al seu objectiu al desembre del 2026.
I els bombers han rescatat 3 excursionistes que ahir al vespre es van perdre quan feien una ruta pel Parc Nacional d'Aigüestortes. Precisament per casos com aquest, el Parc d'Aigüestortes ja està provant un sistema GPS que llogarà als senderistes. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira.
Els 3 excursionistes, 2 dones i un home, els han trobat al coll de Contraix passades les 3 de la matinada, després que el refugi on havien d'arribar a dormir donés l'alerta. Han passat la nit en una tenda acompanyats de 2 efectius del grup de rescat de muntanya perquè feia mal temps, tenien un principi d'hipotèrmia i no podien seguir la marxa. Aquest matí els han evacuat en helicòpter cap al refugi, on ara ja estan en bon estat de salut. En aquest sentit, el Parc d'Aigüestortes ja està provant el sistema GPS que llogarà als senderistes perquè puguin trucar per satèl·lit i ser localitzats si tenen una emergència, ja que l'espai natural, recordem, no disposa de cobertura mòbil. És el director del parc, Lluís Florit.
És bàsic que els nostres visitants tinguin informació d'aquesta situació i per això una de les mesures que estem implementant és el lloguer d'aquests dispositius GPS que tenen connexió satelital i llavors en cas d'una situació d'emergència doncs pots activar-ho i et poden ubicar.
Florit assegura que amb el GPS, per exemple, els excursionistes se'ls hauria trobat abans. Aquesta és però una mesura provisional mentre es negocia amb la firma Starlink, propietat del magnat Elon Musk, per desplegar a la zona la seva nova tecnologia de satèl·lit. Les associacions excursionistes veuen bé la mesura, tot i que remarquen la importància de la formació de muntanya per evitar accidents. Aquests aparells geolocalitzadors es podran llogar a les oficines del parc, Espot i Avui, per 30 euros al dia, a més d'una fiança de 50 euros, si es preveu que estiguin operatius la setmana que ve.
Passen 3:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Els dies 12 i 13 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda, la millor fira de ceràmica i terrissa.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Ada Parellada.
Recorda-te'n, el 12 i 13 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
www.breda.cat
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que yo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Ja se mueva. Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de dos quarts, la censura i la democràcia, la sostenibilitat i la promoció de la lectura són els eixos centrals de la Trobada Internacional de Biblioteques 2024, que reuneix a partir d'avui 600 professionals d'arreu del món. Es fa a Barcelona, un any després que la Biblioteca García Márquez, de la ciutat de Barcelona, fos escollida la millor biblioteca del món, Montse Camps.
Esther Omella, representant a Espanya de la Federació Internacional d'Institucions Bibliotecàries, explica a Catalunya Ràdio que estan estudiant crear una plataforma internacional per ajudar les biblioteques que pateixen censura davant l'increment d'aquests casos que s'ha detectat últimament.
Hem notat que s'ha incrementat la censura en alguns llocs i nosaltres, clar, som defensors de l'accés no només igualitari que sí a tothom, sinó d'una informació que sigui veraç. I per tant les biblioteques som un motor molt important que no podem baixar la guàrdia en aquest sentit.
Pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que inaugurà les jornades, les biblioteques són essencials per lluitar contra la censura.
Tenen, com a agents de canvi i de transformació, un paper clau en la lluita contra la censura. I són fonamentals també per combatre la desinformació, promoure la inclusió digital i preservar la nostra memòria col·lectiva.
La trobada coincideix amb una vaga a les 40 biblioteques municipals de Barcelona. L'ha convocat la CGT, que denuncia desatenció crònica als treballadors de les biblioteques i demanen millors condicions laborals i salarials.
No és increïble que un actor sigui capaç de transformar el seu rostre?
El Teatre Lliure presenta això que sentim, Hamlet, en una versió de la peruana Chela de Ferrari, amb 8 intèrprets amb síndrome de Down. Un muntatge que forma part del projecte Ànima Lliure, amb l'objectiu de portar la diversitat funcional també sobre els escenaris, Marta Vives.
Ser o no ser, diu el príncep Hamlet en el clàssic de Shakespeare, però què implica aquest ser per les persones que no troben espais on se'ls tregui, on se'ls tingui en compte? Persones que queden al marge de la comunitat perquè tenen diversitat funcional. Jonathan Oliveros és el director adjunt.
Ellos han querido contar su historia a partir del texto y tomando en cuenta la pregunta, ¿no? El ser o no ser, qué difícil es ser para ellos en una sociedad que les pone muchos límites y les pone muchos obstáculos, ¿no?
Una versió lliure a partir del treball fet amb aquests actors durant un any d'assajos, un muntatge que combina humor i poder. Jaime Cruz és Hamlet.
Cuando me dieron ese no lo que yo hago en las butacas del teatro. Tengo esa conexión tan hermosa con el público que me hace vibrar.
Hamlet inaugurarà la temporada lliure de Gràcia aquest dimecres, després d'haver fet gira internacional i que ha passat per una quarantena de països com Escòcia, França, Colòmbia, Alemanya o Bèlgica.
Estimada filla, avui t'he escrit i t'he pintat un conte. Un conte nou?
La pintora i escriptora Paula Bonet culmina amb una exposició al Museu Barceloní de Can Framis el seu projecte més personal, l'Anguila. La mostra, amb una trentena de pintures, reflexiona sobre qüestions com l'avortament, l'abús o la maternitat, Montse Mas.
Sí, després de la novel·la autobiogràfica i l'exposició pictòrica que va fer en paral·lel al 2021, l'artista valenciana revisita i tanca definitivament el projecte de l'Anguila amb aquesta mostra feta sense por, com ha confessat en declaracions a Catalunya Ràdio.
Penso que la primera va estar pintada amb molta por i aquesta està pintada des de la llibertat i des de la bellesa de saber-se lliure. Llavors aquí recupero aquesta autoria, recupero la figuració, hi ha retrats de fins a 2x2 metres, no? Hi ha políptics de 4 metres. Llavors és un... Per a mi és una celebració.
L'exposició Coneix pintura i literatura inclou fragments de la novel·la llegits per l'autora, com aquest que hem sentit, i destaca per quadres com Júlia, una obra dedicada a la filla que no va arribar a néixer i una crítica a la pressió social perquè totes les dones siguin mares.
I abans dels esports, parlarem del Festival de Sitges, perquè allà, avui, s'ha presentat la sèrie que vol ser l'hereva de Nit i Dia. El mal invisible és la nova aposta de 3CAT pel thriller basat en fets reals. Els protagonistes són David Verdaguer i Àngela Cervantes. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
Tots dos interpreten uns agents dels Mossos d'Esquadra que investiguen la mort de diversos indigents durant la pandèmia a Barcelona, un cas real que, tot i la seva virulència, no ha quedat gravat a la memòria de gaires barcelonins. Els dos intèrprets han admès que, quan van llegir el guió, van al·lucinar que estigués basat en fets reals. Malgrat tot, com han explicat a Catalunya Ràdio, aquesta trama és l'arrencada per explicar moltes altres històries.
La trama de la gent que dorm al carrer, dels indigents, em sembla una trama preciosa i molt bonica. És un món que desconeixem absolutament. La relació d'ella amb el seu pare, que té una residència, de com ho passa la gent que està fatal amb la parella, en el meu cas, i que no es poden separar per al moment que estan visquent, sigui econòmic o també parlo de la pandèmia.
Sí, jo crec que al final tots els personatges tenen com una part com molt humana, que tots ens podem sentir reflexats o podem veure parts nostres o de gent propera en aquests personatges, no? Llavors jo crec que això és el que atrapa bastant.
La sèrie, creada per Lluís Arcarazo i dirigida per Marta Païssa, consta de 8 capítols i encara no té data d'estrena.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça perd Ferran Torres per lesió.
I estarà de baixa gairebé 2 mesos, això, l'endemà d'una nova victòria del Barça amb hat-trick de Lewandowski.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Hat-trick de Lewandowski en la victòria d'ahir del Barça al camp de l'Alavés i hat-trick també d'aturades del porter del Girona, Gazzaniga, a l'Atlètic Club aquest cap de setmana. Ara ho repassarem tot plegat, però abans passem per les obres del Camp Nou. Avui el Barça ha fet una roda de premsa per parlar del retorn a l'Spotify Camp Nou. Fa una setmana la Junta del Barça va comunicar oficialment que el primer equip masculí de futbol seguirà jugant a l'Estadi Olímpic durant el primer semestre de la temporada amb l'objectiu de retornar al Camp Nou amb l'aforament reduït a la segona volta. És a dir, ens situàvem finals de gener-febrer. Doncs quan ja ho teníem més o menys assumit, avui la vicepresidenta Marielena Fort ha tornat a situar la data de retorn al desembre d'aquest any.
El club està treballant per tenir preparat l'estadi per tornar abans de final d'any. I aquesta és el missatge i aquesta és la feina que cada dia fan desenes i desenes de persones en aquest club.
A veure, Ramon Salmurri, que tu has estat a la roda de premsa, com s'entén aquest ball de dates?
Bé, hi ha matisos. Bàsicament és un retorn sense data confirmada i, de fet, és un retorn que ja deixa la porta oberta a que s'acabi produint ben entrat el 2025.
La meva resposta ha estat que treballem per tenir el camp preparat per tornar a finals d'any. A partir d'aquí hi ha moltes raons i moltes circumstàncies que poden modular la data exacta de tornada. D'acord? I, per tant, la nostra fita és tenir el camp acabat. El dia de tornada exacta per obrir dependrà de circumstàncies que anirem modulant en els propers mesos. El dia exacte, de tornada.
Doncs bé, anem a saber quines són aquestes raons, aquestes circumstàncies que diu Marielena Fort. Bàsicament, qüestió de llicències. El club assegura que Bombers de la Generalitat, per exemple, ja li ha donat l'okay, però, en canvi, amb l'Ajuntament de Barcelona, la cosa va per llarg, fins al punt que el director d'operacions, Joan Centelles, ha explicat avui que negocien amb Barcelona Serveis Municipals una pròrroga per quedar-se més temps a Montjuïc.
Bueno, estem negociant una pròrroga del contracte amb BCM, l'explotador de l'Estadi Olímpic, de fins al 31 de març. En qualsevol cas, segur que estarem aquí abans del 31 de març, bastant abans, espero jo, i bueno, es demana fins al 31 de març només per un criteri de prudència.
Bé, queda clar que la data de retorn no podem tenir la xifra concreta, la situem entre el desembre I aquesta pròrroga del mes de març. En qualsevol cas, el que sí tenim clar, o com a mínim s'han donat xifres concretes avui, és com es produirà aquest retorn.
El club disposarà de 45.000 seients pel retorn dels socis i abonats que ho vulguin. De l'11 al 23 d'octubre, tots aquells que vulguin entrar provisionalment al nou estadi hauran d'omplir el formulari del club. Són 45.000 seients sobre un total de 62.000, bàsicament per compromisos i, sobretot, comercialització de l'estadi. El 24 d'octubre hi haurà el sorteig per poder accedir a les localitats. Localitats que, tot i no tenir data d'estrena, sí que tenen ja preus assignats.
A veure,
per exemple,
preus.
La tribuna costarà entre 600 i 750 euros. Mm-hmm. El lateral, entre 400 i 450 euros. Per cert, deixa'm dir que tots dos seran descoberts. Mm-hmm. No hi haurà una coberta tribuna i lateral quedarà descobert. Totes dues localitats seran descobertes. El corna, entre 300 i 400 euros, i els gols, entre 200 i 300. Són localitats que seran variables, no fixes, diguem-ne una mica en format tipus Montjuïc.
Bé, us afegeixo una xifra més, però de caire ben diferent. El 3. 3 gols d'ahir de Robert Lewandowski.
Partida triple, el tercer de l'Eva.
El Barça segueix mostrant les millors versions de la Lliga. Ahir la versió de Piconadora va resoldre el partit en mitja hora i 3 gols de Lewandowski, el Murri.
Un partit amb un protagonista molt clar, el davanter polonès del Barça, autor d'un hat-trick en només mitja hora. 12 gols aquesta temporada de Lewandowski, un gol cada 73 minuts. I compta amb això, dels darrers 13 xuts entre els 3 pals, 8 han acabat en gol. Aquesta millora de Lewandowski és evident que acompanya una pujada de rendiment de l'equip, sobretot a nivell ofensiu. No és que Lewandowski es fabriqui els gols, de fet, tot el contrari. Dels 12 gols que ha fet fins ara, 10 són el primer toc.
Tenemos muy buenos grupos, sí, y creo que con estos jugadores que tenemos podemos jugar mejor y en la final todas las cosas que ha faltado ahora mejoramos. Y...
Una victòria en 30 minuts que va permetre aixecar el peu de l'accelerador a la segona meitat i mantenir els 3 punts d'avantatge sobre el Madrid en arribar a l'aturada.
Ho dèiem a l'inici, la mala notícia d'aquest partit, la lesió de Ferran Torres.
Va demanar el canvi al minut 6, problemes musculars. Avui s'ha confirmat que té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. En principi estarà gairebé fora 2 mesos de l'equip. El jugador calcula que podrà tornar després de l'aturada del mes de novembre.
Doncs Lewandowski, un dels noms de la jornada d'ahir diumenge de la Lliga. L'altre també està relacionat amb el 3. Gazzaniga.
Era cavant Herrera, el xut d'Andre Herrera, la tura Gazzaniga, torna a xular un altre, torna a anul·lar, ara amb els peus, Gazzaniga, que sí que li hem de fotre una cançó, i ja ens l'inventarem perquè Gazzaniga ha aturat avui,
Com va gaudir l'Eduard Solà narrant les aturades a Gazzaniga ahir? La cançó encara no la tenim, Eduard, però vaja, el més important, tenim el protagonista perquè el Girona va guanyar l'Atlètic Club gràcies al gol de l'últim segon d'Estuani, però sobretot aquestes grans aturades a Gazzaniga, que és Solà l'home rècord aquesta setmana.
Sí, serà per cançons que ens inventarem o no, eh?
Sí, sí.
Gazzaniga va aturar 3 penals, o 2, perquè un el van fer repetir i no va valer. El porter argentí va fer el que va fer també Sergio Herrera, de l'Osasuna, fa 7 anys, al camp del Cádiz, on també va aturar 3 penals i també un li van fer repetir. No és estrany aturar-ne 2 en un partit, per exemple, ho han fet 11 porters de la Lliga Espanyola en aquest segle XXI i ahir, sense anar més lluny, De Gea amb la Fiorentina contra el Milan. A més, Gazzaniga va aturar els 3 penals d'ahir a 3 llançadors diferents, Berenguer, Iñaki Williams i Ander Herrera, i ja n'havia aturat un entre setmana a la Lliga de Campions contra el Feyenoord.
No, la verdad que no recuerdo otro partido así, pero bueno, te vuelvo a destacar otra vez el trabajo del equipo porque sin ellos no hubiésemos logrado tampoco nada. Como portero siempre piensa que lo va a parar, pero estuvimos viendo con el entrenador de portero, con Balda, estuvimos estudiando siempre los penales y bueno, esta vez se dio bien.
Protagonisme de Pablo Gazzaniga i al final també d'Estuani. Feia poc que era al camp i més enllà del minut 98 va marcar de penal el gol de la victòria. Estuani ha llançat 50 penals a la seva trajectòria i només n'ha fallat 3. Tots 3 amb el Girona.
Doncs victòria del Girona, amb Gazzaniga protagonista, victòria del Barça i també victòria aquest cap de setmana de l'Espanyol, o del Serra, que arriba aquesta aturada de seleccions amb bones sensacions, amb aquesta victòria a la butxaca, que trenca aquesta ratxa de 3 derrotes i, a més, fent-se fort a casa, que és una de les coses que demanava Manolo González, el tècnic.
L'entrenador de l'Espanyol no ha deixat d'insistir des de l'inici de la Lliga que fer-se forts a casa és fonamental, per tant, d'assolir l'objectiu de la permanència final de temporada i, de moment, ho estan aconseguint. Dels 10 punts que ha sumat l'Espanyol fins ara, 9 els ha aconseguit a l'RCD Stadium. I el més important de tot, davant de rivals de la que teòricament ha de ser la seva lliga, com ara el Rayo Vallecano, el Mallorca i l'Alavés. Per contra, els blanquiblaus només han sumat un punt fora de casa fins ara, el que van aconseguir el camp de l'Atlètic de Madrid, per bé que també hem de tenir en compte que han jugat ja en camps complicats com el del Madrid o el Betis. L'Espanyol arriba ara a l'aturada a la 14a posició de la classificació amb 10 punts, 4 per sobre de la zona de descens, que ara mateix ocupen el València amb 6 punts, el Valladolid amb 5 i el Les Palmes amb 3. Un coixí per ser optimistes, però no per refiar-se gens ni mica.
I ara que comença aquesta aturada de seleccions, fem amb el Marcos García l'habitual repàs de quants jugadors perden els equips catalans de primera, Barça, Espanyol i Girona.
Doncs mira, el Barça, 8. Perd Cubarsí, Lamine i Pedri amb la selecció espanyola absoluta, Koundé amb França, Lewandowski amb Polònia, Rafinha amb el Brasil i Pablo Torre i Casado amb la selecció espanyola sub-21. El Girona es queda sense 5 futbolistes. Krejci amb la República Txeca, Miovski amb Macedònia, Esprilla amb Colòmbia, Ángel Herrera amb Venezuela i Francés amb la selecció espanyola sub-21. I l'Espanyol cedeix 2 futbolistes. Marxen Kumbula amb Albània i Kral amb la República Txeca.
I del futbol masculí, Marcos, el femení a la Lliga F, el Barça, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid segueixen sense fallar després de 5 jornades.
Ocupen, doncs, les 3 primeres places de la competició, empatats amb 15 punts. Això sí, el Barça és líder pel gol a Baraj. El Llevant Badalona ocupa la 4ª plaça, 10 punts. Per tant, és el perseguidor dels 3 primers. 2 victòries en els darrers 3 partits del Llevant Badalona. Maca Portales en declaracions al Tot Gira.
Bueno, pues que al final la afición yo creo que es muy importante para nosotras. Creo que al final cuando estamos aquí, aparte de que nosotras trabajemos y hagamos nuestro trabajo, creo que al final el apoyo de la gente que nos sigue es muy importante para que consigamos la victoria y para que tengamos la portería cero.
I és que el Llevant Badalona està sent especialment fort a casa. L'Espanyol és l'11è d'aquesta Lliga F després de la primera victòria de la temporada. 2-1 contra l'Eibar. Sara Monforte, entrenadora.
La merescuda, la veritat que sí, i remuntant encara sap millor, no? I a més amb un equip com l'Eibar, que era molt difícil remuntar-li, que se'ns havia parat el partit incòmodo, però bueno, aquest equip, pues, com diu el lema, lluita al final.
Per cert, que a la Champions femenina el Manchester City confirma que ja no queden entrades per al City i Barça, que és l'estrena d'aquesta Champions.
Fem una pausa i quan tornem...
In Tashkent,
Parlarem d'un jugador del Barça, de futbol sala, que ahir va ser elegit millor jugador del Mundial de futbol sala.
Catalunya migdia.
Naturgy presenta l'equip Estàlvia Missió Temperatura.
Termòstat millor a 21 graus.
Estem perdent escalfor.
Un burlet en aquesta finestra.
Fet.
Sembla que hem burlat el fred.
És l'equip Estalvi. T'ajuda a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Deix de la música simfònica a l'Auditori per menys de 30 euros per concert.
Amb les noves tarifes 3 i 10 tindràs tot un any per venir als 3 o 10 concerts que vulguis de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El teu ritme.
Més informació a auditori.cat.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari badaví.cat.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Well, there goes the whistle. Brazil will celebrate because they have won the World Cup.
Això que esteu sentint és el final del Mundial de Futbol Sala disputat a l'Uzbekistan i que va finalitzar ahir amb victòria del Brasil sobre l'Argentina. La Canarinha es va emportar el títol per un ajustat 2-1 i el blaugrana Diego va ser escollit millor jugador del Mundial, Alfons Gorina.
Exacte, el futbolista del Barça, Diego Enrique Zufo, ha estat escollit MVP d'aquest torneig. Nascut fa 35 anys a Palmitos, població de l'estat de Santa Catarina, al Brasil, que el 2022 tenia tot just 15.626 habitants concretament. Ja fa 11 anys que forma part de la plantilla del Barça, on és tota una icona i on s'ha inflat de títols. 3 Champions, 4 Lligues, 4 Copes d'Espanya, 3 Supercopes d'Espanya, 5 Copes del Rei i 6 Copes de Catalunya. Recordem que s'han disputat tot just 10 edicions del Mundial de Futbol Sala des del 1989 i aquest ja és el 6è títol pel Brasil, un més dels que han aconseguit en futbol. Però també és veritat que ara no guanyaven des del 2012. Les últimes edicions se les van emportar Argentina i Portugal. A banda de Diego, també s'ha proclamat campió Jean-Pierre Gisel Costa, més conegut com a Pitu, que també forma part de la plantilla del Barça. I per als més nostàlgics, el primer gol de la final d'ahir el va fer un altre mite del Palau, Ferrau, ara ja exjugador del Barça.
El Mundial de Motociclisme ja té el primer campió de la temporada, el de Moto3. És un jove de 18 anys, nascut a Madrid, però que corre amb bandera colombiana. David Alonso, Damià Aguilar, és un altre d'aquests pilots que riuen sempre.
David Alonso corre per la nacionalitat de la mare. Ha guanyat 10 curses i podria superar encara el rècord de Valentino Rossi d'11 victòries en una temporada a la categoria petita. Fa 7 anys que l'excampió Nico Terol hi va apostar i el va fitxar per l'equip de Jorge Martínez Espar. Dins de la pista és el pitjor dels enemics. Fora pista té una sensibilitat i una humanitat fora del comú. La nit de dissabte es va posar a escriure els dubtes que tenia i així els va llegir un cop campió als micròfons de DAZN.
Me asusta el hecho de pensar cómo me puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar. Me miro al espejo, me digo a mí mismo, mañana vas a ser campeón del mundo. Y se me aguan los ojos. No sé si soy realmente consciente de la situación ni si estoy preparado para ello. Es el sueño que siempre he querido desde pequeño y ahora que lo tengo ahí delante, a solo unas horas, es cuando más lejos parece estar. Por suerte suelo dormir bien y al menos el sueño no me quitará. O no lo sé. Lo único que sé es que si mañana, sobre las 12, estoy leyendo esta carta, significa que sí, que lo he logrado. Perdón, quería decir que lo hemos logrado.
La mare de David Alonso volia que anés a la universitat. Ell li va demanar perdó per no anar-hi, demanant-li que entengués que volia complir el seu somni. La primera pedra ja l'ha posada.
Been waiting for it. It is the preseason, but LeBron James and LeBron James Jr. on the floor.
I en plena pretemporada de l'NBA ja hem viscut un moment que podríem dir que pot ser dels més mediàtics de la resta de la competició.
Doncs sí, perquè per primera vegada en tota la història de l'NBA, un pare i un fill han coincidit en una mateixa pista de bàsquet i el mateix equip. En LeBron James, 39 anys, gairebé 40, i el seu fill, Bronny James, que va fer 20 anys justament el dia del partit, els dos, els Lakers. Hi ha hagut altres casos de pares i fills, però que no han arribat a coincidir, amb noms tan originals com Tim Hardaway Jr. i aquest mancant de l'aia, Gary Payton II, és a dir, cadena de muntatge. Et posem un número al darrere i au. Les males llengües diuen que els Lakers van draftejar a Bronny per assegurar-se la continuïtat de LeBron. Però, de moment, les seves estadístiques no són per tirar coets.
Perquè quins números han fet?
LeBron bé, 19 punts, 5 rebots i 4 assistències en 16 minuts. I Bronny s'ha quedat en 0 punts, 2 rebots i 0 assistències en 13 minuts. T'hauria de fer replantejar que el teu pare de 40 tacos jugui millor que tu.
Però no és un pare qualsevol. I els Lakers com els ha anat?
Meravellós. Derrota contra els Suns per 114-118 i de moment tot derrotes a la pretemporada.
I Lleida va tornar a viure ahir un partit de la Lliga ACB 19 anys després. Isaac Vilalta, el Barça es va imposar al Jaiopos Lleida, malgrat la reacció final dels locals, que va fer somiar els aficionats.
Doncs sí, així va ser. I coses del destí, fa 19 anys que Lleida no tenia equip a l'ACB i en fa pràcticament 23 de clavats que es va estrenar un barris nord construït en temps rècord per acollir l'estrena a l'ACB de l'aleshores Caprabo Lleida, que va jugar aquell partit justament contra el Barça. En tot cas, tornem al present perquè ahir el Jaiopos Lleida va remuntar 16 punts a l'últim quart per fer patir un Barça que va acabar guanyant de 4. Gerard Encuentra és el tècnic lleidatà.
A mi m'hagués agradat tindre un equip amb molta més energia i que jugués molt més ràpid del que ha jugat, no? Davant tenim el Barça, potser és perquè el Barça no ens ha deixat i ens ha dominat en el ritme, o potser perquè nosaltres no hem acabat d'entendre el que volíem al partit d'avui, no? I bueno, ho analitzarem en vídeo i veurem què ha passat.
Malgrat la derrota, l'afició va acomiadar l'equip amb una ovació. Més de 6.000 espectadors van omplir el Barris Nord de gom a gom.
Doncs tot això va passar a Lleida, però repassem ara altres informacions del dia amb l'Eudald Serra, Eudald, el Terrassa i el Sant Andreu. Es van classificar ahir per la fase de grups de la Champions femenina a Waterpolo i avui se n'ha fet el sorteig on també hi ha el Sabadell i el Mataró.
Doncs mira, el Sabadell i el Terrassa han anat a parar al mateix grup, el grup A, juntament amb el Dunyavaros d'Hongria i el Voliakmeni grec. El Mataró jugarà al grup B amb el Padua italià, el Ferencváros hongarès i el Polar Bears neerlandès. I el Sant Andreu jugarà al grup D amb l'Equipe Horizonte italià i el Zuglo i el Budapest, tots dos hongaresos.
Això en waterpolo. En futbol han sortit horaris de la 13a jornada de Lliga, de primera, que és la que s'ha de jugar el cap de setmana el 9 i 10 de novembre.
Encara queden dies, però si algú vol prendre nota per si de cas, l'Espanyol jugarà dissabte, dia 9, a l'RCD Stadium davant el València, a partir de 6:45. El Girona ho farà després, a les 9 del vespre, al camp del Getafe, al Barça. L'endemà, diumenge, dia 10, a les 9 del vespre també, al camp de la Reial Societat.
I la Copa Amèrica, la tercera jornada de la Copa Amèrica femenina, jornada.
Doncs sí, l'organització ha posposat la jornada prevista per avui per falta de vent i en un principi demà hi haurà doble jornada de classificació. El Celtic Barcelona, liderat per la catalana Sílvia Mas, ara mateix és segon.
Fins aquí la informació esportiva. Tornem a les 7 amb més esports al Tot Costa i ara seguim amb la segona hora del Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.